Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui parlarem de l'educació pel poder tenir èxit en el món laboral i quines possibilitats tenen els joves a la nostra comarca.
La formació professional específica, FPE, treballa el conjunt d'habilitats i coneixements professionalitzadors relatius a una professió i que s'adquireixen en els cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, així com a la universitat. Quan un jove compleix els 16 anys, es veu davant d'una cruïlla i cal prendre decisions. Qui vol continuar els seus estudis es planteja dues opcions, cursar batxillerat o optar per la formació professional. Quina és la millor opció? Hi ha motius pels quals s'hauria d'apostar per un cicle formatiu, una opció que ha estat menys tinguda durant anys, però que ara té un futur seductor. Sembla ser que la demanda de tècnics qualificats és molt alta, especialment des del sector industrial. En canvi, l'oferta de personal ben qualificat que les indústries necessiten és insuficient. Per tant, la inserció laboral d'aquests professionals pot estar pràcticament garantida. Segons dades del Consell General de Cambres, cal fer atractiva la indústria amb una FP potent. Aquesta petició es reitera des d'altres gremis, ja que hi ha un perill que moltes professions desapareguin. Països com Alemanya disposen històricament d'un model educatiu molt avançat, tant pel que fa a la formació professional com especialment en relació a la formació professional dual, que es considera un sistema formatiu de primer nivell i gran prestigi. Espanya i Catalunya caminem en aquesta direcció. Els últims anys prenem mesures per incrementar la formació professional dual. Aquest és una modalitat de l'FP en què l'estudiant també esdevé aprenent, de manera que combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat en una empresa. Durant l'estada formativa, l'alumne porta a terme tasques acordades entre l'empresa i el centre educatiu. La formació professional es percep cada vegada més com a una excel·lent opció formativa i de qualitat. Actualment comprèn àmbits formatius diversos com la salut, la indústria i l'alimentació, la tecnologia i la comunicació entre altres, i es treballa per seguir ampliant aquesta oferta.
Per parlar dels cicles formatius i en general de la formació professional, a la nostra comarca tenim amb nosaltres a la Montse Mateos, que és professora i cap d'estudis de formació professional a l'Institut Priorat de Falset. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Bé, per començar, ens podries explicar una mica quins cicles formatius estem fent actualment a l'Institut, perquè tenim entès que heu incrementat amb
algun. Sí. Bueno, primer felicitar, no, per aquesta iniciativa de parlar de la FP, no, perquè jo crec que és un apartat important dins de l'educació. Doncs ara a l'Institut Priorat fem 5 cicles formatius, 2 de grau superior i 3 de grau mitjà. Això és un gran èxit per la comarca, perquè som una comarca petita, però bueno, aquest any fem el d'atenció a persones en situació de dependència i cures d'auxiliar d'infermeria, que són 2 cicles de grau mitjà i que només hi ha 3 instituts de tota Catalunya que ho fan com nosaltres. És a dir, en 2 cursos es treuen 2 cicles, la qual cosa els hi permet després continuar estudiant un grau superior de 2 famílies diferents. A més, a l'hora d'anar a buscar feina, tindre els 2 cicles és molt més atractiu i se'ls obre molt més ventall de llocs per poder treballar. Després tenim, de grau mitjà, també tenim l'elaboració d'olis i vins, que aquest el fem amb dual, que després més endavant explicarem què és el dual. I després, de grau superior, fem el de vitivinicultura, que també és de l'escola, diguéssim, de l'apartat d'enologia, i el que fem enguany nou és el d'integració social, que estaria lligat a la família del cicle d'atenció a la dependència. Val? O sigui, els cicles formatius estan dividits en famílies, doncs família sanitària, família de serveis a la comunitat, n'hi ha 20 i pico famílies, i dins d'aquesta família hi ha cicles de grau mitjà i de grau superior, que estan relacionats. Val?
Quins serien els objectius generals dels cicles formatius?
Doncs l'objectiu general d'un cicle formatiu és formar l'alumne en una professió. Cada vegada el mercat demanda les persones que estiguin qualificades, la figura de l'aprenent com a tal, com feien antigament, no? Ja no existeix, i aleshores doncs, aquests cicles de grau mitjà és el que, per exemple, en 2 anys dona la capacitació a aquell alumne per tindre doncs, coneixements d'una professió.
I quines sortides laborals tenen? Els facilita per tenir accés a la universitat, per exemple?
També. A veure, els cicles de grau, o sigui, un alumne quan acaba l'ESO ha de tindre o bé l'ESO o bé haver repetit algun curs de l'ESO i, si no té el certificat de l'ESO, fer la prova d'accés i pot accedir als graus, al grau mitjà. D'acord? Una vegada té el grau mitjà, pot passar al grau superior. L'accés al grau superior tenen avantatge, on irien primer, els alumnes que tenen batxillerat. Però moltes vegades els alumnes que fan batxillerat estan encaminats a anar a fer un grau. D'acord? Ara han fet o bé una prova d'accés per grau superior o bé aquest grau mitjà que et permet continuar els teus estudis amb un grau superior. Uh-huh. Una vegada has acabat un grau superior, tens accés a qualsevol carrera, sempre i quan tinguis la nota de tall d'accés.
Han de ser també de la mateixa família?
No cal. No seria necessari. El que passa que, clar, si tu has fet, per exemple, integració social, doncs t'anirà millor, t'escau més un grau, doncs que sigui doncs, educació social, sigui pedagogia, sigui psicologia, magisteri, un àmbit així. Però tu pots anar a fer qualsevol. Pots anar a fer infermeria o enologia o una enginyeria, el que tu vulguis. Però quin avantatge té? Si tu vens... necessites una nota de tall. En cas que no tinguis la nota de tall que tu necessites per accedir en aquest grau, hauries de fer la prova de l'ESPAU, però només la part específica. D'acord?
Yeah.
Això a la, si parlem de les universitats públiques. Perquè a les universitats privades, si tu tens un 5, pots entrar igualment. O sigui, sempre que tinguin plaça, clar. D'acord? Ah. Vull dir que ja no seria aquesta exigència de la nota, no estaria.
I es dona també la convalidació d'alguna àrea o així?
Sí, també. Sí, aleshores, si tu tens, per exemple, un cicle d'integració social, posem el cas, o d'enologia, i tu vas a fer el grau d'enologia o un grau d'educadora social, hi hauran uns crèdits que es convaliden.
Uh-huh.
Quin avantatge té, ja me la faig jo la prova, quin avantatge té, tenen els alumnes que van estudien FP i van a la facultat? Doncs els alumnes que fan FP i van a la facultat, que ja tenen molts coneixements específics d'aquell contingut que es treballarà al grau, d'acord? Per exemple, els d'enologia sabran el que és un TAS, tindran molts coneixements.
Clar.
Sí que és veritat que, a veure, sabeu que totes les coses tenen avantatges i inconvenients. Els inconvenients que poden tindre és que els que van de batxillerat estan molt acostumats a estudiar grans temaris, a estructurar informació, a fer esquemes, a agafar punts. Aquestes coses, els que venen de cicles, no les tenen tant per la mà, però vull dir, les poden. Nosaltres tenim, jo crec que ara, un gran nombre d'alumnes que van acabar amb nosaltres al grau mitjà, després han fet un superior i han fet infermeria, han fet magisteri, enologia, el grau de la Facultat de la Rovira i Virgili. Tenim bastants alumnes.
I no han de fer la selectivitat.
No, si tenen nota suficient, no. Vale?
I llavors les universitats, perdona, ens estem aquí encallant en aquest pas, però potser tenia molts dubtes. En el cas de fer un accés a la universitat, les universitats reserven X places per als que venen de cicles formatius?
Jo crec que no. Ara això m'has enganxat. Crec que no, perquè quan és prova... A veure, les universitats sí que tenen unes places per a aquelles persones que fan la prova de majors de 25 anys. I per cicles, jo crec que no, mentre tinguis la nota que
i és
que
la mateixa detall que la gent que accedeix a través de l'ESPAU.
Sí.
Molt bé. Vale. I llavors has dit que aquí al Priorat, no, aquest any feu
cinc cicles.
Cinc cicles.
És un èxit.
És un èxit.
Ja està bé. És un èxit, sí.
I el que et volia preguntar és per què s'han escollit aquests cinc i no uns altres, si van funcionar una mica de la demanda o...
A veure, sempre ells, des del Departament d'Ensenyament, intenten que els cicles estiguin arrelats al territori i donguin resposta. Tu estàs creant uns professionals que... sí que podran anar a treballar fora, però que donen resposta a una demanda del territori. Això és molt important. Clar, aquí no tindria sentit que féssim, no sé, un curs d'aviació, per exemple. No ho sé, no? Però seria més difícil.
Més difícil.
D'acord? Mm-hmm. Però sí que han d'estar molt arrelats al territori. Aleshores, el de TAPICA, hi ha molta demanda, perquè estem en un territori de gent gran, on ja també tenim hospitals a prop... residències, treball a domicili, Val? I després el d'integració va sorgir de la necessitat de que van canviar la normativa i abans les persones que treballaven amb les persones amb diversitat intel·lectual podien tindre aquest cicle de grau mitjà. Això es va canviar i ara necessiten aquesta titulació d'integració. Mm. Per tant, hi ha molta demanda. Val. De fet, nosaltres, per demanar el cicle, vam tindre que anar a parlar amb diferents institucions que recolzessin i que es comprometien, entre cometes, una mica a que després ells absorbirien aquests alumnes.
Molt bé.
O que farien pràctiques, com a mínim.
Uh-huh. I llavors també depèn de si molt a prop hi ha un altre institut que també oferta o això no té res a veure?
A veure, això tindria molt a veure. Val? Normalment, com que hi ha tantes famílies, el que s'intenta, clar, que hi hagi una diversitat i que a cada comarca hi hagi uns cicles diferents, doncs perquè, per exemple, en comarques com les nostres, que és difícil tirar endavant aquests cicles per la població que tenim poca població, etc. Doncs clar, si tu al costat fas el mateix cicle, els alumnes es partiran. Uh-huh. Aquí, malauradament, nosaltres teníem sempre una llista d'espera per apuntar-se a TAP i a CAI, i com que la Ribera és d'una altra demarcació, doncs fan el cicle també d'atenció a persones en situació de dependència. Això ens va fer disminuir una mica la matrícula, però bueno, ara ens ve molta gent també de la Ribera perquè al donar a nosaltres aquest cicle de CAI que poden treballar a hospitals i a residents i al CAPS, als centres d'atenció primària, és molt atractiu. I aleshores bueno, ens ve gent de la Ribera, ens ve gent del Baix Camp. Uh-huh. Del Baix Camp venen perquè hi ha molta demanda d'aquest cicle, i com que allà hi ha llista d'espera,
clar,
hem agafat una mica allò, entre cometes, de... Bueno, el boca a boca funciona, no? Uh-huh. Gent que era de Reus i que, pues, perquè es van quedar allà sense plaça, van vindre a fer-lo a l'Institut Priorat, han quedat contents, uh-huh, i bé, doncs, això ens funciona també. Uh-huh.
I llavors aquests alumnes que inicien amb 16 anys, el tema desplaçament i això, perquè del Baix Camp aquí...
Això també vam tindre, també... És que aquí tot sempre ens costa una miqueta més, eh? Sempre ens costa una miqueta més. Mira, des del Consell Comarcal ens van recolzar, i des de l'Ajuntament de Falset també, perquè volíem que el transport que hi havia, a veure si es podia ajustar una mica els horaris, doncs, perquè poguessin vindre, doncs, uh-huh, aquests nois, no? I aleshores, quan, per exemple, els del Baix Camp, quan venen amb el tren fins a Marçà Falset, al matí, i el Domènec els porta fins a l'institut amb el minibús.
Ah, d'acord. Molt bé.
I després, per marxar, agafen un bus i van cap a Reus. Per marxar, marxen en bus. Una línia que ve de Gandesa. I els de Mora, el que sí que aquí vam lluitar molt i vam tenir molt recolzament per part també del Toni Montaner i de l'Ajuntament i del Consell Comarcal, és que tingués un bus de Mora. I també el Domènec, vull dir, és un empresari també molt predisposat, no?, a ajudar sempre. Uh-huh. I també van aconseguir que vingués un bus de Mora al matí cap a Falset.
Vale.
Ah, llavors, aquests horaris, retocant aquests horaris, poden vindre. Igual a l'hora de marxar s'han d'esperar mitja horeta o han d'anar corrents perquè si no perden el bus, però bueno.
Mm-hmm. Perfecte.
I a part del currículum, treballeu altres aptituds que són necessàries per entrar dins el món laboral?
Jo crec que és el que treballem més. És molt més fàcil ensenyar a fer un llit. Si tu no has après molt a fer el llit, doncs a l'hospital, quan portis 3 mesos fent llits, el faràs segurament bé, no? Però el que són les habilitats socials per anar a treballar és el que posem molt en pràctica i, bueno, de fet, hi ha mòduls, no es diuen assignatures, es diuen mòduls, que es diuen habilitats socials o destreses socials, perquè és superimportant. Tant en l'àmbit sanitari, per tractar en l'usuari o en l'usuari, com també per gestionar les seves emocions com per treballar en equip, no? Llavors, nosaltres estem educant, sempre diem, per anar a treballar. I per anar a treballar, doncs has de ser una persona responsable, has de saber treballar en equip, has de gestionar les teves emocions, vull dir, has de tindre tot un... I eduquem moltíssim, amb el respecte, amb la tolerància, i doncs és un pes molt important educar amb aquestes habilitats socials que t'ajudaran després a trobar feina.
És que tu pots fer molt bé una feina, però si no tens empatia amb les altres persones i no et saps posar una mica a vegades tractant, no?, amb gent gran i això, que has d'intentar entendre la seva situació, el seu estat d'ànim... Sí. És complicat,
sí.
No?
I més amb aquests mòduls que has comentat, clar. No? D'atenció a la diversitat, d'integració...
Sí. No, a més, jo porto 14 anys a l'institut i el que ens dona l'experiència és que les persones que troben feina o els alumnes que troben feina i que es mantenen amb aquella feina són aquells que tenen més habilitats socials, no els que tenen a vegades les millors notes. Yeah. Hi ha alumnes que els hi costa molt el tema de l'aprenentatge, dels exàmens, dels continguts, i després, doncs, a l'hora de fer les pràctiques, ens diuen és una meravella aquesta persona. Mm-hmm. Pues és això lo interessant, no?
Ara que t'has esmentat el tema de les pràctiques, com ho feu per compaginar el que és la part més teòrica o més a l'aula amb la part aquesta de, a l'empresa?
A veure, els alumnes han de fer 400 hores de... A veure, nosaltres fem dos tipus de cicles, val? Uns que fan les pràctiques de tota la vida, que són... els cicles tenen 2.000 hores i fan 1.600 a classe, que és un aprenentatge molt pràctic, eh? Uh-huh. I després 400 a l'empresa. Però... amb la modalitat dual, el que fem, que és aquest model alemany que tu deies, val? És l'alumne ha de fer, en lloc de 400 hores, aquestes hores es multiplicaran i es faran 1.000 hores a l'empresa. Vale? Mm. Les 100 primeres hores no cobrarà res, però a partir de les 100 hores, perquè aquestes 100 hores és com una presa de contacte amb l'empresa, a partir d'aquestes 100 hores tindrà un contracte i tindrà un petit sou, que està aproximadament són uns 500 euros. D'acord? Uh-huh. Aleshores, clar, s'ha tret càrrega lectiva de continguts de l'institut que tindran que treballar a l'empresa. Uh-huh. Això a vegades és un avantatge, perquè nosaltres no podem estar a vegades al dia de tota la maquinària, de totes les instal·lacions. Clar. Tenim el que tenim, d'acord? I això dona l'oportunitat a l'alumne de veure unes maneres de fer que nosaltres no podem reproduir a l'aula.
Molt bé.
La veritat que ara l'alumne també és molt engrescador perquè, clar, en lloc d'estar sentat... Intentem que no estiguin sentats allà en plan teòric, no? Però a vegades hi ha continguts que s'han de treballar de manera teòrica. Això d'aprenent fent o practicant, doncs els és molt més atractiu.
Home, i l'al·licient d'aquesta petita remuneració,
petit
doncs,
sou,
també ajuda.
És moltíssim.
I tant, sí, sí.
No, a més, pensàvem que seria una cosa molt difícil de... Primer vam començar amb el d'enologia a fer dual. I la veritat és que la resposta, quan vam anar a veure les empreses, la veritat és que els cellers del Priorat, de la comarca del Priorat sempre tenen molt recolzament amb l'institut i vam quedar molt agraïts perquè es van apuntar bastants instituts a acollir alumnes amb dual.
I només ho feu amb enologia?
No, i llavors ho hem fet amb enologia. Ara ho fem amb els dos cicles d'enologia. Mm. Però ara, si tu vols un cicle, si tu vols incorporar un cicle a l'institut, a qualsevol institut, ha de ser del model dual.
Ja,
llavors, integració social també el farem amb dual. Mm-hmm. Bueno, ara és el primer curs, el segon curs...
El que són les pràctiques seran el segon curs?
A partir del mes de març, els alumnes, si tot segueix com ara, podran fer pràctiques.
Mm-hmm. Esperem que tot segueixi o millori.
Sí, sí, sí.
I el control, qui el porta, el control d'aquestes pràctiques?
Llavors ja tenen un tutor, que és un professor de l'institut, és el que és el tutor de pràctiques, i després aquest tutor està en contacte amb una persona que és el tutor de l'empresa.
Ja.
Val? Llavors aquest alumne està tutoritzat per un responsable de l'empresa.
Molt bé.
I a part d'aquests alumnes que acaben quart d'ESO i es decideixen per cicles formatius, quin altre perfil d'alumnes teniu?
Després tenim alumnes doncs, que, per exemple, treballaven. Ara estan visquent un altre canvi important amb el món laboral. No? Alumnes que treballaven en altres empreses, per exemple, doncs, en l'àmbit de dependenta d'una botiga o perruquera o... Val? I s'han quedat sense feina. Llavors doncs, tenen 30 anys, tenen 25 anys, tenen 40 i pico d'anys, no importa. Llavors es replantegen de què vull treballar, què m'agradaria. No? Llavors també tenim aquest perfil de persona que és més gran, que també ens aporta molt a la classe, no? Perquè és un model també doncs, aquesta combinació d'alumnes més jovenets i alumnes més grans és molt interessant. I bueno, són alumnes que tenen molt clar que volen treure's el cicle i a vegades doncs, tenen càrregues familiars, no ho tenen tan fàcil com els alumnes que venen de l'ESO, que només estudien, però l'èxit acadèmic és total. Mm. Molt bé.
Perquè la motivació, veus que és la mateixa? Els alumnes que acaben, que no han pogut o no han volgut fer batxillerat i s'han quedat a cicles formatius, que els que venen així més grans, que ja tenen clar que volen fer una feina determinada?
Home, la motivació sí que és la mateixa, però la maduresa no podem, no li podem demanar igual a un nano de 16 anys de l'actualitat, no estem parlant de fa molts anys, no? un noi o una noia, que la veritat és que són molt maquets, perquè van a fer pràctiques amb gent gran, per exemple, o van a fer pràctiques amb persones amb diversitat intel·lectual o malaltia mental. A veure, tenen 16 o 17 anyets. Vull dir, jo crec que tenen una maduresa important. Però, clar, no és el mateix una persona que té 30 anys, que sap que té 2 anys per estudiar això, perquè és quan se li acaba, doncs, potser l'atur, o és el que té planificat per poder estudiar. La motivació, clar, jo crec que sí, ara... Clar, la maduresa i la serietat, la responsabilitat, doncs, clar, clar. Amb més joves, doncs, són adolescents.
Després també, els professors que impartiu les diferents àrees als cicles formatius, quina és la titulació que teniu?
Doncs a cada a cicles formatius, en lloc d'anar per exemple, especialitat de català, de castellà, va per uns numerets, no? I aquests numerets responen als continguts que tu pots donar amb un cicle, d'acord? Per exemple, doncs una infermera pot donar una especialitat que es diu 620, no? Un psicòleg, la 625. Llavors, són universitaris, professors, bueno, professors, persones amb una carrera universitària, que tenen que tindre el màster, d'acord? I aleshores, depenent de la teva formació, pots donar un tipus de continguts o uns altres. Llavors, van per numerets.
D'acord.
I ja quasi per acabar, perquè em sembla que ho hem fet una repassada, quins motius destacaries per engrescar a joves o no tan joves a matricular-se en cicles formatius?
Doncs jo primer de tot engrescaria els pares. Perquè aquí...
És clar, no tenim més clar.
Aquí hi ha un problema que a vegades els pares veiem que la FP, doncs, és una formació... que no té tanta categoria, anem a dir-ho així, com el batxillerat, no? I jo he de dir que, inclús ara, molts alumnes que podrien fer va perfectament per les notes que tenen, estan escollint fer cicles formatius, perquè el camí és una miqueta més llarg, però jo els dic, a cada esglaó tindràs una professió, cosa que si tu et deixes el batxillerat a mitges, no tindràs res. I aleshores, això també et donarà l'oportunitat que tu estàs estudiant un grau, vols treballar a l'estiu, tens 2 professions. I la veritat és que jo encoratjo molt els alumnes que tinguin clar que volen fer una professió, a veure, el que és superestudiós i té molt clar que vol fer un grau, doncs l'ha de fer, no? Però que el camí de la FP és un camí igual de prestigiós o d'important i que, a més, et dona l'oportunitat de que cada vegada que acabes un cicle tens una professió, per tant, una oportunitat del món laboral, que heu dit abans vosaltres que les empreses el que necessiten més són tècnics de grau mitjà i tècnics de grau superior, perquè després diuen, el meu fill és enginyer i cobra 1.000 euros. No, el seu fill és enginyer, però no està treballant d'enginyer, està treballant
d'un tècnic.
D'un tècnic, d'acord? I aleshores, doncs, bueno, que és una sortida professional i que quan arribes al grau tens més coneixements i més experiència, perquè coneixes molt més els continguts del que vols treballar.
Clar. Home, aquí a la comarca l'exemple és la quantitat de jovent que està treballant a les bodegues gràcies a què es va fer el cicle formatiu de grau superior. Jo penso que aquí ha donat una sortida
d'enologia.
I sortien els d'enologia, sortien i amb feina.
Sí, és que avui en dia, si tinguessin més enòlegs, o sigui, hi hauria més feina. O sigui, hi ha més demanda que alumnes que nosaltres formem. I inclús d'alumnes d'enologia han vingut alumnes de fora. I estrangers a vegades que viuen, doncs, per la Ribera o viuen aquí i que també... s'han apuntat.
Perquè aquest d'enologia es fa a gaires llocs més?
Sí, i cada vegada més. Es fa, aquí a prop d'aquí es fa a Gandesa, el grau superior no, el grau mitjà. Es fa a les Garrigues, val? I també es fa
a Vilafranca.
A Vilafranca, que és Espiells. D'acord? I llavors...
Bueno, encara són zones sí. pròximes, però tampoc no sí, són molt tan no, properes, no? Potser?
No, i per exemple, a Gandesa el que estem veient que molts alumnes fan allà el grau mitjà i després ens venen a fer nosaltres el grau superior.
Uh-huh. I com ara teniu suficient alumnat per tirar endavant aquests cicles formatius.
Sí, sí, sí.
En cas de que, per exemple, l'any que ve hi hagués una disminució, hi hauria problemes per mantenir el grau? A veure, quan ja s'ha començat?
Nosaltres el que fem és també una mica anar als instituts. A veure, nosaltres estem en una zona, i és una zona que tenim la població que tenim. Aleshores, el que faig a l'època, doncs, per exemple, doncs, a l'abril o al març, és anar a visitar diferents instituts i donar a conèixer els cicles que fem nosaltres. Fem publicitat, i també us dic una cosa, que el que funciona més és que l'alumne quedi content i et recomani a l'institut.
I tant, clar. Pues tot.
Que vegin doncs, que és un institut petit, que l'equip està molt pels alumnes, que els recolzem...
Bueno, aquest és el valor dels centres educatius de la comarca.
Sí, jo crec que és el valor afegit.
I tant.
I a nivell de docents heu hagut d'ampliar.
Sí.
Heu hagut d'ampliar.
Sí, docents. Aquest any tenim 4 professors més al cicle de TAPCAI integració, que seria la mateixa tipologia, la mateixa especialitat de professors, i a enologia també. Normalment sempre tenim un equip fix a enologia perquè, clar, han de conèixer molt el territori.
Clar.
I després, doncs, sempre a vegades doncs, venen 2 o 3 més. A més, aquest any tenim 4 dones en l'escola d'enologia, que això és un èxit, també.
I tant.
Que si molt no pensem bé. Que és un món d'homes i cada vegada hi ha més alumnes, també, sí. alumnes
sí.
noies.
Sí, sí.
Molt bé. Doncs si vols afegir alguna cosa més, Montse?
Doncs que estic a la disposició, que si no ha quedat coses clares, que no pateixin, que em poden trucar a l'institut i que estic a la seva disposició per explicar el que calgui.
Doncs moltes gràcies,
a vosaltres,
Montse,
per convidar-nos.
Per donar-nos tota aquesta informació. Jo penso que és una manera també de donar a conèixer el que s'està fent i que és una feina que val la pena. Sí. I més en
i donar valor, no? Donar valor a aquesta formació professional tan important.
Clar, clar. Sí. Doncs moltes gràcies,
Montse. A vosaltres.
Bé, nosaltres hem arribat aquí al final del programa L'Art d'Educar i donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.